El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit a tothom i benvinguts a una nova edició de l'Anem a la muntanya. Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Després d'una setmana que vam fer una petita pausa, era la Immaculada i com que era festa no vam fer programa. I avui hi ha programa i ja ens anem de vacances de Nadal, perquè us hem de dir que és l'últim programa sí. Del 2014, eh?
Que tenim el coll.
Ja tenim el 2014 al coll. La setmana que ve hem estat parlant de si hi havia programa o no, en principi no n'hi haurà, si hi ha alguna nova...
Si sí, és algun, alguna cosa especial que valgui la pena, sí.
Ara. Us ho farem saber, però en teoria, no. en teoria deixarem aquí per aquest any, que hem fet molts programes aquest any i han passat moltes coses, hem passat moltes hores amb vosaltres i esperem, com no, que el 2015 també continuem junts i ens sentiu cada dia... Cada dilluns de les 10 a les 11 aquí al 107.2 de l'FM a Sant Feliu o a onacollenca.cat per a tot el món mundial. I avui què tenim? Doncs tenim totes les seccions habituals. Bona nit a tothom, com estem?
Bona nit, molt bé.
Tot bé?
Tot bé.
Molt bé. Aquesta setmana més tranquil·la, la setmana passada vam tenir el vent, molt la bé. Pluja, no sé què...
Avui una mica d'aigua.
Una mica d'aigua avui. Déu-n'hi-do ventada de la setmana passada. Déu-n'hi-do,
sí.
Déu-n'hi-do. Va ser realment una cosa... Sí. Feia por, eh? Hi havia un moment que feia por, eh? El Miquel va anar cap a aquest de Sant Miquel i hi havia
Fiure
un
pinys.
Pilot d'arbres sí. Trencats allà que feia...
I els cotxes entremig de... sí. D'arbre i arbre, eh?
Cotxes que tenien molta sort, perquè cada entre llavors tenien moltíssima sort, eh?
Carai.
Sí.
Sí, una davant i una darrere.
Hi havia un Ibiza amb un pi, poder 10 metres darrere i poder 10 metres endavant, però un pi, o sigui, no era un pinet, no, eren pins, eh? Que
Déu-n'hi-do. Va caure sobre el cotxe.
Sí, no, hagués fet molt mal, segurament. Doncs, bueno, tenim les seccions habituals, com deia, tota la família anem a la muntanya i avui entrevistem a Faust Ponsola, d'aquí una estona, i també a Fiona Pujol, que parlarem d'escalada, d'alpinisme i tot el seu món. Amb...
La Fiona Pujol de Sant Feliu de Codines.
Una gran escaladora, molt bona escaladora. Això serà més tard, ara començarem amb l'editorial, oi, Toni?
Sí. Bé, jo havia preparat un editorial sobre els arbres trencats i sobre la ventada que va fer l'altre dia, però bueno, se'ns ha posat pel mig de la mort del Quimet Vinyes i això doncs ha passat per davant de tot. Avui parlarem un moment, tindrem un record pel nostre primer president que hi va haver al Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, aquest va ser el primer president que vam tenir, i avui dedicarem doncs un record i un homenatge dedicat a ell.
I tant. Molt bé, doncs l'editorial, si es pot, Josep.
Doncs bé, per parlar d'en Quimet Vinyes, que ens ha deixat i avui l'hem acompanyat a l'església, diguem que amb tota la junta del Centre Excursionista en pes allà presents, hem trucat al president actual, Ramon Puig. Hola, Ramon, estàs al telèfon?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Ramon. Mira, t'hem trucat per si volies acompanyar-nos un moment en aquesta editorial dedicada al Quimet.
Doncs sí, sí.
Bueno, ja saps que al llarg dels anys el Centre Excursionista ha anat acumulant un ric patrimoni humà.
Exacte.
I en Quimet Vinyes formava part important d'aquest patrimoni personal del centre, no?
Sí, sí.
I, en fi, avui hem anat a l'enterrament i en aquest moment es troba en una altra dimensió, que diria un cent d'Almau.
Ja, correcte. M'ha agradat l'expressió. No, a veure, hem parlat sortint de la cerimònia, no? I dit, doncs, més complicat venir a l'estudi i dic, punxeu-me per telèfon un moment, doncs, per parlar-ne, no? Hi ha l'escrit que no sé si el llegiràs o...
Sí, llegirem l'escrit que vas fer tu per posar l'editorial del nostre butlletí.
Sí.
I això servirà una mica com d'editorial, eh?
Fins i tot, ho hem comentat sortint de la cerimònia i ho hem penjat en el Facebook, en la pàgina del Facebook que hi ha del Centre Excursionista, i hem posat la foto que li vam fer quan recollia la menció de medalla de la vila de Marc
sí.
De l'Àlex Mir.
11 de setembre de l'any passat.
Del 13, sí. Que va ser l'últim acte que va fer com a representant del centre, no? Ja l'any passat ja deia, ja no camino com abans, ja no vaig igual, poder ja no estava massa fi, no, tampoc. Però li demanàvem qualsevol cosa i sempre estava allà al peu del canó, no?
Sí, és una persona que sempre ha col·laborat amb el centre, sempre.
Sí, sí. Una gran persona, amb 84 anys encara tenia la fe aquella, no?, d'anar al primer control i si feia falta anar a l'últim i sempre estar amb tot i per tot, no?
Sí, són d'aquelles persones que, com que han sigut tan importants en el centre, ara ho trobarem a faltar. Quan un omplia tant, doncs llavors queda un buit, és clar, queda un buit que costa molt d'omplir.
Exacte.
Doncs bé, si et sembla bé, Ramon, passarem a llegir el teu escrit i amb això donarem per fet l'editorial d'avui.
Endavant.
Doncs vinga. Aquest escrit el va fer en Ramon Puig i diu: adeu, president. Eren uns anys difícils, però tenia moltes ganes i molta il·lusió. I jo, sense saber com, m'hi vaig trobar i mira, entre tots ho vam engegar. Eren les paraules que t'havia sentit a dir més sovint, Quimet. Et va tocar ser el primer president de l'entitat. Un repte difícil, complicat, atrevit i fins i tot jo diria que valent. Però crec que tot un honor i molt orgullós de què t'hagués tocat. Recordo, diu en Ramon, l'acte final dels 40 anys que vam reunir els fundadors i segurament els que ens hauran de precedir, que vàreu explicar les aventures que passàveu amb la Guàrdia Civil i coses d'aquestes d'aquella època. I alguns dels membres del Macalo, l'agrupació Escolta, van preguntar què és això, què era això de la Guàrdia Civil i per què els volien controlar. Efectivament, eren altres temps. Quimet, sempre estaves a punt per col·laborar amb entitats, sobretot en el primer control de la caminada que fèiem cada any, repartint la coca, i fins i tot en la cursa de muntanya que muntem amb el Sant Feliu Corre. També hi eres sempre en el primer control. Per descomptat, un assidu també a la colla del dimecres. Ja fa un temps que no els podies seguir caminant, però sí que els seguies amb el sentiment. Quimet, espera'ns a l'excursió que has iniciat. Comença a fer el camí tal com vas fer fa 42 anys. Aquí seguirem la teva petja. D'un home que anava fent, sense fer massa soroll, però que hi era quan et necessitàvem. Ramon Puig, president actual del Centre Excursionista de Sant Feliu. Vols afegir alguna cosa, Ramon? O...
No, era això. I, bueno, això, no? Gràcies per trucar-me i donar-me l'opció de ser-hi present, no? No, amb l'editorial aquesta que... Mm-hmm. Sap greu que no haguem pogut parlar dels arbres caiguts, no?
Sí, jo havia preparat un editorial sobre els arbres caiguts i el canvi climàtic i tot això, però, esclar, avui era més important parlar.
La setmana que ve estaran igual de caiguts al camp, sí, sí. I esperem que no passi res important per poder-ne parlar.
Sí, sí, esperem. No. Doncs moltes gràcies, Ramon.
Doncs res.
A reveure.
Us segueixo per les zones.
Molt bé.
Vinga.
Gràcies.
Recorda la Fiona i el Faust. Passo bé.
Els hi donarem.
Vinga.
Adéu.
Doncs bé, avui he agafat un parell de frases cèlebres que tinguin una mica que veure amb la trajectòria que ha portat fins avui en Quimet Vinyes. Una és de la Teresa de Calcuta, la monja aquesta tan emblemàtica, que va dir: les mans que ajuden són més sagrades que els llavis que resen. Teresa de Calcuta. I una altra, que no tinc l'autor, no sé qui deu ser l'autor, que també és molt bonica i que diu: els amics de veritat són com el sol, no necessiten aparèixer cada dia per saber que existeixen.
Bé, gràcies, Toni. Ens trobem...
Bueno, no sabem si la setmana que ve o fins l'any que ve.
Sí, teòricament,
l'any que ve. L'any que ve.
Sí, l'any que ve.
No sé quin dia ara és, em sembla que és el 10 o 11 de gener o així.
Sí.
Unes bones vacances. Bones vacances. Déu-n'hi-do. Bueno, fem l'editorial quan vinguem de festes, que ja haurà passat el Nadal i tota la martingala que ara ve. Doncs moltes gràcies, i ara anem a la colla dimecres. Avui on tenim, quina excursió fem?
Avui anirem a fer una cresta, que se'n diu del Gall.
On està la cresta del Gall?
És a la zona d'Oix.
A la zona d'Oix. Molt bé, doncs anem a fer la cresta del Gall.
La cresta.
Cap a Oix. Música, Josep, sisplau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú. We'll be right back.
Bona nit. La colla del dimecres torna a estar aquí, que em sembla que serà l'últim dia d'aquest any, perquè tenim les vigília de les festes molt a la vora i, segons diuen, no hi haurà altres programes. Anirem, doncs, a fer la cresta del gall, com hem dit, des del poble d'Oix.
I farem avui entrevistarem l'Antoni Real. L'Antoni Real és una...
de 1058 metres, tot i no ser un dels més alts de la comarca de la Garrotxa, és un dels millors exemples del que representa i vol dir del tema definit com a Alta Garrotxa, una terra feréstega i enesprada plena de cingleres arreu i que ens ofereix impressionants panoràmiques sobre un dels indrets més colpidors del país. Pujar al Bastracà, Mastracà, segons la parla de la gent de la contrada, és, per tant, un exercici imprescindible per conèixer i entendre la mala petja garrotxina. La cresta del Mastracà, coneguda com la cresta del gall, és una carena rocallosa de pedra calcària que, com a fruit de l'erosió, presenta arestes i solcs pujants i baixants. Això no obstant, la roca és franca i ferma. No hi ha camí marcat ni recorregut clar, sinó que es tracta d'endevinar quin és el traç que permet anar caranejant fins a arribar al cim. Travessem, doncs, el poble de Boix i agafem una pista forestal que va a Ormoller, pista en molt bon estat, apta només per vehicles 4x4. Passem per Calpell, pel Pla de les Gallinasses i arribem al Pont Trencat, a uns 3 quilòmetres. Deixem els vehicles en una vorera de la pista i agafem un corriol que no està gaire marcat. Anem seguint en forta pujada fins a arribar al començament de la cresta del Gall. Molt aviat ens trobem en les primeres grimpades i desgrimpades. Anem crestejant i hem de vigilar amb els passos aeris. Nosaltres vàrem tardar entre 5 o 6 hores en fer la Serra del Bastracà i la Serra del Gall. Doncs tot el trajecte és sobre pedres amb cantells afilats com ganivets. Això sí, la roca permet una bona agafada. Alguns trams són coberts de vegetals, alzines i arbustos, i d'altres totalment pelats. Aquests últims són els que ens permeten de gaudir d'unes vistes a vol d'ocell. La cresta del Ferran, a tocar on som, la riera de Beget, el seu pas per escales, camí de Sadernes, i la Garrotxa, l'Alta Garrotxa i el Pirineu Oriental en general. Des d'aquí les vistes cap al nord, amb el Coma Negra com a principal protagonista, són fantàstiques. Aquest està molt ben flanquejat pel Puig de les Bruixes i el Pirineu al fons, amb el Canigó com a reclam principal. Cap a l'est, l'altiu Morgó, sempre reconegut del Bassegoda. La cresta del Ferran, els cingles del Guitarriu, la Calma, la Tosa d'Espinau, el Malveí, el Mont, el cim Besó del Bastracà, etc. El cim del Bastracà no el vàrem fer. Es farà en una altra ocasió per itinerari diferent. Comencem a fer un llarg descens pel mig del bosc, seguint el camí que ens porta a l'ermita de Sant Andreu de Bastracà. Sant Andreu de Bastracà és una església romànica d'un absis ben natural, ben restaurat, i amb una porta d'accés encarada al sud. Continuem pel torrent de Font Negra i el clot de les Romegueres, per arribar al Pla de Gallinasses i, de nou, a l'aparcament. Ha estat un recorregut de 8 quilòmetres 511 metres, un temps de caminar de 5 hores 30, un temps total de 7 hores 6, amb un ascens acumulat a pujada de 840 metres, amb la participació de 10 membres de la colla. Hi varen ser en Joan Font, en Miquel Serra, en Miquel Ramos, en Josep Valls, en Jordi Ponti, en Lluís Vilà, en Agustí Vila, en Ferran Echeverria, la Teresa Flaquer i un servidor, en Josep Montbrú. Aquesta és l'excursió pel dia d'avui. Ara us passaré una petita narració que fa referència a la vida de dos roures monumentals que es troben aquí a Plasencilles, passat al poble de Boix, d'on vam fer la sortida. I que diu així: són dos roures colossals, considerats arbres monumentals. s'anomenen els roures del rei i es calcula que tenen entre 450 i 500 anys i són dins del catàleg d'arbres monumentals de Catalunya. L'expansió de la població cap a zones de muntanya al segle XVIII, amb el conseqüent augment del consum de fusta en tots els àmbits, artesà, domèstic, industrial i naval, va ser necessària la promulgació d'una reial ordre per primera vegada que regulés l'explotació, la conservació i la replantació dels boscos. L'ordre del 31 de gener del 1748 disposava que els intendents de la Marina fossin els encarregats de dur a terme aquesta ordre, que, entre altres normes, establia que totes les muntanyes situades a menys de 25 legües, uns 138 quilòmetres, de les nostres costes i dels rius navegables, dependrien d'aquests intendents. Segons aquesta ordre, els propietaris dels boscos no podien tallar aquells arbres que la Marina marcava per ser idonis per la construcció de vaixells. Per a tallar qualsevol arbre calia demanar autorització. Els roures de l'Ormoller, coneguts també com a arbres del rei, van ser marcats per la Marina entre els anys 1748 i 1751. És possible que aquesta ordre salvés la vida d'aquests roures que, no havent estat utilitzats per la construcció naval, van quedar, diguem-ho així, indemnes en aquest remot indret de l'Alta Garrotxa. Gent de la muntanya, fins a la propera, que ja serà l'any que ve, si Déu vol. Bones festes!
Molt bé, després de la colla de dimecres, anem cap a les llegendes, Joan. Avui, sí. Quin conte, llegenda, conte, què tenim
avui? Avui farem un altre conte d'aquests gravats. Es tracta d'aquests contes del diari digital VilaWeb. I el narrador és l'Albert Estengre. Ja dic que s'explica molt bé, ja l'haureu sentit. I si algun dia us el mireu anant a la web del diari aquest, el veureu com l'explica. O sigui, les cares que fa és molt interessant, no? Avui passarem un conte que es diu L'ase de petit enganyava el diable. Quan vulguis...
Proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Hi ha una dita catalana que diu que l'ase de petit va enganyar el diable. Quan la sentiu a dir, venen a dir que sí, que de petits la gent és molt espavilada i molt bé, però que de grans, tots plegats, perdem una miqueta aquella vivor que teníem quan érem canalla. Tinguem un compte, mirem de no perdre-la. Tot plegat bé, perquè diuen i expliquen que una vegada quan el diable anava pel món, no us en fieu, parlo en passat, però el diable pel món encara hi va. Bé, quan una vegada el diable fa temps anava pel món, va veure un ase acabat de néixer, tenia pocs dies, encara s'alletava, esclar, de la seva mare. La seva mare tranquil anava per allà i l'ase petitó anava i venia, corria ràpidament i salta, i es veu que els ases de petits tenen un nervi que de grans perden força, però de petits no el tenen molt. i el diable es va enamorar d'aquell nervi, i el diable de seguida que va poder aquell ase se'l va endur cap amb ell, i l'anava fent créixer, i l'anava peixant, li donava menjar i el feia créixer i créixer i créixer, amb la certesa de que aquella bèstia el faria guanyar qualsevol cursa, qualsevol cosa, amb tot aquell bebó que tenia. I sí, 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 l'anava fent créixer, esperant de poder-ho posar en pràctica. Tot allò, qualsevol jugués que ell la guanyaria amb la bebó d'aquell ase. Segur, segur que sí. Li anava donant menjar, allà el tenia, i anava veient que aquella bèstia, conforme creixia, aquella bebó l'anava perdent. Però no, 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 què coi ha de perdre la bebó? Aquest que era un nervi, no, el que passa és que es conserva. M'ha endevinat les intencions, pensava el diable, i conserva aquell bebó pel dia que necessiti una bona arrencada, i aquell dia va arribar. En dia, vet aquí que diuen i expliquen que el diable es va conxorxar amb d'altra gent, es va picar i va voler fer una cursa. La va incitar ell perquè ell estava segur que guanyaria amb aquella bèstia, guanyaria aquella cursa. I varen dur a terme la cursa, tothom es va posar en el seu lloc. El diable, al damunt d'aquell ase, tant, tant de nervi, ui, ja veuràs, quan aixequin la barrera que comencem la cursa, jo ho guanyaré tot amb aquesta bèstia tan nerviosa. Sí, va arribar el moment, varen aixecar la barrera i tots varen sortir corrents, sí, però tots no. Aquell ase, el diable, no va aturar-se, no va parar de fombre-li guitzes amb els seus peus. Vinga, tira, ase, tira, tira, tira. I aquella bèstia no es va moure de cap de les maneres. El diable va baixar, va deixar aquella bèstia en allà. I d'ençà de llavors, el diable, empipat amb l'ase i amb tots els ases que trobava, d'ençà de llavors, el diable actua, tempta, s'endú totes les ànimes que pot cap a l'infern, menys la dels ases. No li interessen per res. Són unes bèsties que enganyen, que de petits, sí, però que quan es fan grans, perden totes ganes de... Res, res, que el diable, en els ases, ni se'ls mira quan són grans. Perquè perden la vivor. Nois, nois que tingueu una certa edat, no feu, no fem com els ases. A veure si sabem mantenir aquella vivor. Provem-ho, si més no.
Proposem una manera divertida
Entrevista de la setmana.
Bé, ja som a l'espai de l'entrevista central del programa avui. Avui tenim a Faust Ponsola i a Fiona Pujol i, com sempre, el Miquel Vivet ens farà una petita introducció dels personatges. Bona nit, Miquel.
Bona nit, bona nit.
Quan vulguis, podem començar amb l'entrevista.
Molt bé. Doncs bé, com bé dius, entrevistarem a dues persones importants del món de la muntanya, com són en Faust i la Fiona. Començarem presentant a la Fiona. La Fiona no necessitarà gaire presentació, ja que l'hem pogut entrevistar en altres ocasions. I a més, la gent la coneixerà bé del poble, ja que a més és membre del Centre Excursionista al qual pertanyem tots els que som aquí. La Fiona és una gran alpinista, però sobretot una gran escaladora. Darrerament, com tots sabeu, va aconseguir la quarta posició al Campionat del Món d'Alpinisme representant Catalunya, juntament amb l'Anna Bonet. Pel que fa a la formació, està estudiant grau superior de forestal i és guia de muntanya. Durant l'entrevista podrem aprofundir més en la seva trajectòria. I perquè, pel que fa a en Faust, s'ha criat a la Vall d'Aran. En Faust es va iniciar en el snowboard i en diverses modalitats i ha participat en diverses competicions de muntanya i del món de l'esquí. Més endavant es va centrar en l'alpinisme i l'escalada, el qual ha recorregut mig món practicant aquesta disciplina. Actualment, i des del 2012, forma part de l'equip de la FEDME. Quan va entrar a l'equip va emprendre una nova etapa amb molta motivació i amb l'objectiu final de concloure una expedició al Nepal aquesta tardor. Pel que fa a la formació i professió d'en Faust, és guia i ha creat una empresa anomenada Guies d'Ablam Esports, juntament amb el seu company de cordada. A més, està com a formador a Sort i al poble de Segur, i a l'hivern compagina la feina de guia amb la de monitor d'esquí a Baqueira Baret. Doncs bé, un cop fet aquesta introducció, anirem a fer-los les preguntes. Sembla que sí, s'ha tallat, oi?
Sí, un segon, perquè s'ha tallat. Ara ha tornat a contactar amb el Faust i la Fiona. S'ha tallat la...
Bé, sembla que ja els tornem a tenir aquí, eh? Hola, bona nit a tots dos.
Bona nit.
Començarem amb les preguntes mentre s'ha tallat i continuat amb la introducció. Anem directe a les preguntes, eh, ara?
Ok.
Un moment. És que em sembla que teniu la ràdio engegada, oi?
Faust?
No.
No, no.
És que fa com un ressò.
Sí, fa retorn.
A veure.
I ara?
Fiona, que ho posa en l'altaveu?
Ara sembla que se sent millor, eh? Ara ja no ara ja no fa el ressò.
No podreu posar l'altaveu, ja ho veig. Ja ho veig. Mira, el telèfon d'una amb l'altra, saps?
D'acord.
Val?
Bé, doncs, comencem amb la primera pregunta. La faré simultàniament, qui vulgui respondre primer i després el següent. Com us vau iniciar en el món de la muntanya? Us va venir per tradició familiar o com va ser?
Parlo Faust, en el meu cas, sí. Jo, els meus pares eren del centre excursionista de Mataró i, bueno, era la seva principal afició, i llavors són una miqueta ells els que m'han introduït en el món de la muntanya i tant.
Uh-huh. I en el cas de la Fiona?
Jo, bueno, perquè anàvem a Perles de petit i allà vaig començar a veure escaladors i em va començar a agradar això i llavors vaig començar a escalar. Més aviat hi vaig ficar jo amb uns pares, més que el de ficar els dies a mi.
Mm. Bé, la següent pregunta que us volia fer era qui us va empènyer. Veig que en el cas de la Fiona va ser ella que va empènyer els altres, no?
Al revés de tothom.
Una miqueta.
quin dels dos porta més temps escalant?
Yeah. Difícil pregunta. Potser jo perquè...
Perquè ets més gran.
Sí. I en aquest cas, doncs, bueno...
Quina edat tenies quan t'hi vas iniciar?
Escalar, per exemple, en roca, jo vaig començar amb 15, 16 anys. Mm-hmm. Sí, potser havia escalat als 12, però que recordo escalar ja una miqueta una paret gran, que vam anar a Riglos amb un company, doncs això, hauríem tindre 15 anys. I ja afrontàvem una paret una miqueta sèria, diguéssim.
Mm-hmm. Pel que fa a en Faust, sembla ser que no, el món de l'esquí el domina bastant. Tu, Fiona, com el portes el tema de la neu?
Bueno, de la neu ho vaig fent. Poder ara és quan m'hi estic ficant més. Sempre havia fet alguna cosa, però molt poquet. I ara amb aquests anys que porto ja per aquí dalt m'haig fent més.
Mm-hmm. Bé,
però bueno, el que domina és ell, eh?
Bé, centrant-nos només en el món de l'escalada, que és en el que us moveu millor, què representa per vosaltres sortir a escalar?
Per a nosaltres, home, és una forma de vida, és el dia a dia, no? Una passió que no només hi treballem, perquè tant ella com jo som guies de muntanya, sinó que és algo que ens apassiona i pues, hi anem regularment, no? I en definitiva és una miqueta el que fem habitualment, no?
Mm. Teniu alguna zona preferida?
Pues la veritat és que en aquest país, per sort, tenim molta roca a disposar i és difícil quedar-se en un lloc, perquè és que hi ha molts llocs, no? I a part que ens desplacem pues, a altres països o altres continents també a escalar i és difícil. Clar que al final lo que acabes coneixent més és el que tens a prop de casa, no? I el que t'acaba agradant també, moltes vegades.
Tots dos practiqueu la mateixa modalitat d'escalada o algú és més especialitzat en una tipologia o en una altra?
No, tots dos. Bueno, Fiona respondant aquí.
Bueno, més o menys el mateix. Anar a fer escalada esportiva així més per entrenar o per dies en poc temps i l'escalada clàssica, que és la que més ens agrada tots dos i amb la que més disfrutem.
Escalada en gel, l'heu practicat?
Sí, també. Ara ja estem esperant aviam si fa una mica més de fred i comença a formar-se gel.
I cap on la practiqueu, l'escalada en gel?
Avui, ara mateix és el que ens queda més a prop. Caverní, també.
Caverní?
És el més pròxim, i si no ja tocaria anar als Alps.
Uh-huh. I cap a Andorra hi heu anat alguna vegada?
No.
No?
No gaire.
Uh-huh. Quin és el màxim grau de dificultat que heu assolit?
Amb roca o amb gel?
Amb roca.
7B en Faust i 7B jo.
Mm-hmm. Bé, l'escalada us ha portat a recórrer bastant món i a conquerir noves parets que per a vosaltres eren desconegudes. Si n'haguéssiu de triar alguna via, ja sigui per la dificultat o per les vistes que tingui, quina us quedaríeu de totes les que heu fet?
Jo ara mateix em quedo amb la del Pilar Ruiz de Brullar allà a la cara sud del Mont Blanc, amb la via Gavarrolón.
I en Faust?
Jo també m'hi quedo amb aquesta.
Veig que us aveniu, eh?
Sí. Sí.
Expliqueu-nos una mica com és aquesta paret o aquesta agulla o no sé el que deu ser. Vaja, expliqueu una mica com és físicament.
El Pilar Rus?
Sí, 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 aquest que dèieu que us agradava.
Sí,
és un pilar allà enmig del no-res i d'un munt de muntanyes d'un color així com taronja vermellós que es veu de lluny, que et crida anar cap allà amb neu pel voltant, no sé.
Però que ve a ser com una espècie de cavall Bernat, per exemple?
No, perquè és un pilar però que està enganxat. A més, té molta roca al voltant.
Ja. O sigui, no sé, és un annex amb una paret, diguéssim.
Sí,
exactament.
Val.
I color taronja, què vol dir? Que
és un granit d'aquest color, taronjós.
I quina via seria la que no us agradaria repetir per res del món? Ja sigui pel clima que hi hagués en el moment o pel risc que comportava?
Difícil, eh?
Això em sembla que no en trobaran cap, eh?
Sí, no se'ls resisteix cap, oi?
Sempre vas d'un avió a un altre perquè t'atrau, no? I és difícil també que arribis a puesto i per lo que sigui no la puguis escalar o et tiri enrere i no la tries per res, no? Sinó que, bueno, potser són els factors que et fan tirar enrere, però la via l'has triat perquè, hòstia, algo t'atrau, no? O bellesa, o perquè és singular, o...
I de vegades, per lluita que sigui, sempre acabes trobant algun tros que t'acaba agradant.
Sí,
però em refereixo a alguna via que hagueu fet i que digues, ostres, no ens l'esperàvem així, no hi tornarem mai més.
No, Els hi han agradat totes.
No em ve ningú al cap.
Va, va. Millor, millor. Senyal que ha sigut bona experiència.
Tot és un repte, tot és un repte. Encara que sigui difícil, és un repte.
Encara sigui dolent, sí, sí. Heu tingut mai cap ensurt escalant?
Cap?
Cap ensurt, cap... bueno, que hàgiu vist el perill de ben a prop.
Sí, jo concretament, ara deu fer 2 o 3 anys... Pues, bueno, vaig tindre una ascensió a una via als Alps, concretament a la barra dels Ecrins, que bueno, se'ns va fer tard i no vam trobar l'últim llarg de sortida. Ens quedaven, era tot un pilar de roca i res, era l'últim llarg per sortir a una canal i anar a petar un glaciar. Mm. I no vam trobar l'últim llarg de roca i ens va tocar... Ens va tocar repelar i era una, o sigui, anàvem justos de temps perquè entrava una borrasca i, bueno, vam tindre que baixar. I dintre de la baixada, pues, fred i neu, evidentment. No vam patir cap mena de congelació ni cap cosa rara, l'únic que, bueno, mal està. I després, pues, que vam tindre que passar una nit, pues, nevant i fent una parada per dormir per... reprendre el dia següent. Per sort va ser un ensurt, però no va anar més, diguéssim.
I en el cas de la Fiona?
No ho sé. Estic pensant que com a molt nits molt llargues és que van enfrontar. Però per què cosa més? Alguna volada escalant, però res greu.
Quan us trobeu un cas així... Porteu sempre algun tipus de... o bé un sac de dormir que us pugui deixar passar la nit o algun tipus d'equipatge que us permeti doncs, passar la nit o senzillament s'ha de passar la nit com es pot?
En aquest cas va ser passar la nit com vaig poder. No, company.
Com a molt la roba d'abric que portes i
encara
ja
gràcies.
Està.
Però això pot representar un perill de congelació, perquè és clar, vull dir, passar-te 6 o 7 hores així, sí. Aguantant el fred i la neu i tot això.
Sí, l'únic que vam parar perquè vam trobar un bon refugi.
Ah, ja.
Igualment, en cas extrem, sempre podries apanyar, si és en cas de neu, sempre podries apanyar una miqueta d'un refugi que, per almenys, et caigui de lo que seria la implementació del temps.
Recordo que alguns escaladors que hem entrevistat aquí al programa ens han parlat del punt vermell, en el qual la concentració, segons diuen, la concentració és màxima i la resta del món ja no existeix. Vosaltres heu experimentat això del punt vermell?
Sí, realment, sobretot en el cas de Via Clàssica, jo crec que, bueno, una miqueta el nostre repte és buscar aquell
Faust,
de concentració. Digues.
T'hauries de costar una mica més el telèfon, que et sents molt poquet.
Vale.
Ara, perfecte. Gràcies.
Sí, així bé.
Sí, gràcies.
Vale. Dic, en el cas de les nostres escalades, les que més ens atrauen és això, no? Pues, és aquell punt d'exigència que et fa pues, estar 100% a el que estàs fent, no? I sí que és veritat que t'abaixes una miqueta d'altres pensaments. Des de luego no penses en coses quotidianes, sinó realment en el que estàs fent. Sí, sí.
Mm-hmm. Tu, Fiona, també ho has experimentat, això del
sí,
punt aquest?
Sí, crec que és el millor d'escalar, que quan ho estàs fent no penses en res més. Se te'n va tot del cap.
Això va bé a vegades, oi?
Sí.
Quan tens coses al cap, agafes i te'n vas...
També com que no ho aconsegueixes, eh? Llavors no va tan bé, llavors ni escales bé ni per res del dret.
Llavors tot va malament.
Sí.
El problema que tampoc... Els problemes no se'n van, saps? És quan acabes d'escalar que...
I tornen a ser-hi.
Tornes a restablir amb els problemes que havies deixat.
Bé, ara m'agradaria parlar de les vostres experiències que us han motivat i us han portat fins on sou a dia d'avui. La Fiona, suposo que t'ho deu haver preguntat 1000 vegades, però què va suposar per tu el campionat del món?
Bueno, va ser una oportunitat molt gran de poder anar en un altre país, conèixer molta gent nova i I una altra manera d'escalar que aquí ni ens la imaginem. I a part també una oportunitat de que quan vaig arribar aquí tots els diaris també anaven plens i rebia trucades i això no m'havia passat mai, era molt raro.
Va ser dura la prova?
Bueno, era una setmana que estaves competint cada dia. En el cas de les noies, a part de fer una prova prèvia, que era com la que et classificava una mica abans de començar, després eren... En 4 dies havíem de fer 3 vies, així que ens deixava un dia de marge, ja que tampoc ens va fer gaire bo i, mira, vam poder descansar un dia. Però en el dels nois eren 4 dies i 4 vies, a part de la classificatòria d'abans. Llavors també en aquest cas era una mica durillo, però bueno, mai tant. Com a molt vam aguantar una nevada a la paret, que normalment allà no hi neva mai i aquells dies va haver de nevar. Però bé.
Quantes hores fèieu cada dia, els dies que escalàveu?
Bueno, quan més ràpid anéssim, millor. I com a molt, en dues vam fer unes 3 hores, em sembla. I l'última sí que va ser una via molt més llarga i més dura i allà vam estar bastant més, no sé quan ara, però potser sí, és així.
Perquè la competició a què consistia? En fer tothom una mateixa via i el que la feia més ràpid és el que guanya, o com va això?
No, hi havia diferents vies. De fet, hi havia com 4 o 5 zones diferents i en aquestes 4 o 5 zones podies escollir diverses vies diferents. Llavors, tu escollies la via que tu volies fer i més o menys cada via amb una dificultat més diferent, que com més dificultat tenia, més punts, més punts et donaven. I llavors, com més ràpid la feies, també més punts tenies.
O sigui, la...
era cadascú la via que volia, amb els punts que donava la via i amb els que tu et podies treure de més per anar més ràpid.
Bé, en el cas d'en Faust, la seva experiència, m'havia demanat-li per una experiència que ha experimentat recentment, que és l'expedició al Nepal. Què ha significat per tu aquesta expedició?
Home, el Nepal, que és un país que sempre tens al cap, no? Sobretot, pues, en el meu cas, que mon pare ja hi havia viatjat, que va poder anar a fer una expedició amb el centre excursionista. Clar, veus aquelles fotos, no?, que t'ensenyen d'un pare, quan ja havia anat, hòstia, pues és un lloc que sempre m'ha cridat, no?, des de luego. I quan ja he arribat no m'ha defraudat, des de luego. No m'ha deixat indiferent, no.
I tornaries?
Sí. Veient una miqueta, ara que el conec, no?, ara que ja hi he estat, pues bueno, segur que m'organitzaria millor, no és que m'hagi organitzat malament, sinó que, bueno, ja aniria més a preu fet, segurament.
Ja tindries més experiència, no?
A quina zona vas estar, del Nepal?
Vaig estar a una vall que realment és poc coneguda, que és la vall del Kyachar. És una subvall de la vall del Khumbu, que és la vall principal que desemboca, diguéssim, als peus de l'Everest. Llavors és una vall coneguda perquè, bueno, hi ha molts trekkings famosos que van al camp base de l'Everest, no? Doncs és una vall concorreguda per el turisme de fora, diguéssim. I és just anant en direcció a l'Everest, pues, et desvies a l'est i és una petita vall que no té cims molt alts, però sí que és una zona on tota l'ascensió són tècniques, són difícils, diguéssim.
Bé, ara deixarem una mica la vessant esportiva. M'agradaria parlar de la vostra formació, perquè tots dos sou titulats com a guies de muntanya. Com vareu començar? I quan?
Bueno, en el meu cas, jo devia començar en el 2007 i, bueno, és un procés que, diguéssim que la formació, si l'ajuntéssim totes i si l'agrupéssim tota, és una formació que no té moltes hores. no tinc molt de contingut, però clar, ha d'anar aprofitant, diguéssim, al llarg dels diferents anys, pues, les millors condicions per fer les diferents disciplines, no? Mm-hmm. En veritat, també, pues, és una formació complexa. Mm-hmm. Diguéssim. Sí, sí. Jo vaig començar el 2007 i acabo ara en guany, 2014, per sort, i res, ja fa uns anyets que també aquesta titulació em deixa treballar i
En el teu cas acabaràs guia d'alta muntanya, no?
Sí, exactament.
I la Fiona és mitja muntanya o també d'alta muntanya?
Mitja muntanya amb aspiracions a alta.
Va. O sigui, encara et queda un pas, diguéssim.
Sí, de fet encara he de fer tota la formació d'alta muntanya, que són com cursos diferents. Mm-hmm. Amb el de mitja.
Tinc entès que per formar-te en aquesta especialitat calen unes proves d'accés i una preparació física cap allà a Huesca o una cosa així, oi? O,
sí.
On és això? Sí?
Bueno, les proves d'accés les fan cada any en un lloc diferent.
Val.
Perquè hi ha tres escoles que són les que ho maneguen tot i s'ho van rotant.
Són difícils i on les vau fer?
Jo l'any passat vaig anar a Benasque. I ara aquest any les fan aquí a la Vall d'Aran.
No. Tens més a prop, oi?
Sí, sí, queda més a prop, que no menys.
Tinc entès que tenen certa dificultat, que és de una bona caminada, després, bueno, diverses proves, oi?
Sí, et fan una prova de resistència amb esquís de muntanya carregat amb 10 quilos de pes amb un temps determinat, després et fan baixar esquiant i et valoren també la tècnica que tens. Després hi ha les proves de roca, que fas un 6B d'esportiva, fas artificial i fas una ficant catxarros com si fos clàssica, però amb bota rígida. I llavors ve la prova de gel, que és d'escalar una cascada de gel, de 80 graus, més o menys, i una altra prova de gramponatge.
Tens un bon mestre al costat per això, i Fiona?
Sí, sí, sí.
Ai, pels, ja veiem, per esquiar i tot això, escolta'm, que et doni unes bones classes, eh?
Sí, sí.
Bé, darrerament es va inaugurar el boulder del centre excursionista, on la Fiona hi va ser present.
Sí, i tant.
Suposo que et satisfà, no?, que el centre s'hagi creat un espai d'aquestes característiques.
I tant. Home, ja m'hauria agradat ja quan estava aquí a Sant Feliu
que per estigués això. Fet. Sí.
Però bueno, amb el trosset i el que hi havia ja començaves a fer alguna cosa. Però d'ara està, buah, molt millor.
Però això no és res per tu, oi?
Home, comparat amb una paret de 300 metres. No?
per això.
Parlant de comparacions i així, els vostres entrenaments com són? Així, tipus artificial o sortiu a l'exterior?
No, a l'exterior, tot el que es pugui és fer esportiva.
Mm-hmm. Tu, Faust, has pogut veure el boulder?
Sí, sí, el vam baixar a veure, jo crec que abans que l'inauguressin, sí, sí.
I què n'opines?
Sí, exactament. Havien fet tota l'estructura i faltava ficar les preses. I ja feia molt bona pinta.
I aquest cap de setmana no hi heu anat a veure'l?
No. No he tingut mil històries per fer perquè just hem aterrissat i, bueno, vas amb l'agenda plena de coses per fer i la veritat que no...
No hi ha temps de tot.
No, a part que és això, no, que la temporada ja se'ns tira a sobre i preparant feina d'hivern.
Teniu algun tipus d'espònsor quan aneu a les competicions?
Quan anem a les competicions, doncs mira, justament aquest any hem entrat dintre de l'equip d'Izas, que és una marca d'aquí de Saragossa que fa roba i, bueno, sempre és d'agrair que
per lo menos vesteixin per anar a la muntanya, que en definitiva hi passem moltes hores, que és el nostre dia a dia, tant a treballar com a fer les nostres activitats, no? I s'agraeix.
I ara us volia preguntar la mateixa pregunta, una per cada un. Quins projectes teniu a curt termini o quins reptes?
A curt termini, clar, nosaltres amb això sí que pensem una miqueta immediat, no? Pues ara ve el fred, ve el gel i tens més al cap més activitats de gel, com és el cas de Cascades de Gavarní, que és una zona aquí de la vessant nord dels Pirineus i que sempre ofereix pues, grans recorreguts en gel i hòstia, sempre tens ganes, no? Ho tenim aquí a propet, ho tenim just a 2 hores i bueno, és una mica del començament i on t'aclaves els objectius més pròxims. I a mesura que vagi avançar la temporada, pues, anar fent algun viatget a Alps que sempre s'escau un rato o altre, no? I anar.
Res, o més o menys, ara toca gel, pues, ficar-se les piles amb el gel, que només el veus un cop l'any, i no perdre la forma per quan arribi l'època de roca i anar a fer unes bones vies ben llargues.
Fiona, se'ns ha acabat el temps, però abans que res, salutacions de part del Ramon Puig.
Molt bé, igualment.
Molts records, i fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu, adéu. Adéu, bona nit.
I per què em dius...
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I ja estem a l'espai del temps i per a què fa? Ara m'he desconcentrat. Primer de tot que ha estat un cap de setmana molt tranquil, nits fredes, uns 2-3 graus i màximes de 13-14 el dissabte. Diumenge una mica més ennuvolat, i igualment tens un temps bastant suau, eh?
T'has acostipat, Pep.
Màximes 13-14 graus. No, estic bé. Problema, i avui dilluns...
El problema és que corren uns bombons per aquí, que estan molt bons, eh?
Sí. Jo tinc un aquí travessat de bombó. Avui dilluns, atenció, ha arribat la pluja, una pertorbació que ha creuat el Mediterrani, s'ha instal·lat davant de la costa i ha fet la pluja del nostre poble uns 10-12 litres, no? Més o menys aquell fet de 12 litres, i mínimes més altes, 4-5 graus pels núvols, i màximes més baixes pels núvols, 8 o 9 graus. I anem pel futur. Què passarà aquesta setmana? Doncs atenció, Setmana molt tranquil·la, Ni vents, ni pluges, ni nevades. Setmana anticiclònica gairebé del 100%. Per tant, demà, algun núvol compacte encara a primera hora, però mica en mica el sol els anirà imposant. Com a molt, poder primera hora del matí 4 gotes, només 4 gotes s'arriben a caure. Màximes de 10-12 graus, mínimes 3 o 4, I dimecres que ja tenim anticicló totalment a sobre, les mínimes seran 3 o 4 graus, algun núvol despistat, i les màximes 12-13, no farà gaire fred, I dijous, al mateix temps que el dimecres, molt de sol, mínimes 4 o 5, i les màximes ja dijous de 14-15 graus, per tant, molta suavitat i gens de fred, i fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem al programa, l'any, el Nadal i tot això.
I felicitant el Miquel Vivet, perquè...
No. Ja no sona. Ens veiem la setmana que ve, ens veiem l'any que ve, bones festes i molt bona entrada de 2015. Adéu.